ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
A les societats occidentals, l'ésser modern aspirava a la immortalitat, a la longevitat, a guarir malalties terminals i a sentir-se un superhome o una superdona capaços pràcticament de tot. El món tecnològic i digital, en paral·lel, anhelava i feia encara molt més possible aquest somni. Superar-nos per superar-ho tot. La mirada d'un món avançat, la mirada a un futur imaginat. Però un virus sorgit en un mercat de la Xina ha deixat noquejada l'espècie humana. Un bany de realitat que ens ha mostrat la vulnerabilitat de l'espècie de manera transversal, capaç de les tecnologies més inimaginables. Sobre l'humà i el tecnològic, després de la pandèmia, en parlem avui, a l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Un virus ben dissenyat, evolucionat, contagiós, letal en determinades circumstàncies, va armar-se a milers de quilòmetres de la nostra realitat com un organisme natural perfeccionat, capaç de fer molt mal, com estem veient. La Covid-19 ha estat, per les societats avançades, un exercici de realisme que calia per tocar de peus a terra, per confirmar la fragilitat de l'espècie humana i potser donar-nos a tots plegats una cura d'humilitat que ens pot reconciliar en el món, amb el món i amb l'espècie. Quan la intel·ligència artificial amenaçava el nostre poder planetari, quan el planeta i la seva sostenibilitat penjaven també d'un fil, quan la vida semblava més controlada que mai, quan tot això passava, el Covid ens va frenar.
Sobre el paper de la tecnologia, la intel·ligència artificial, la robòtica i el futur de les nostres ciutats, volem generar avui un espai de reflexió a l'any que ens va canviar la vida. Ho farem en conversa amb Albert Cortina, advocat i urbanista, director de l'estudi DTUM. Impulsa un humanisme avançat per a una societat on les tecnologies exponencials estiguin al servei de les persones i de la vida, i no a l'inrevés. En aquest sentit, promou la integració entre ciència, ètica i espiritualitat.
Senyor Albert Cortina, gràcies per ser nosaltres i benvingut. Què tal? Com està?
Gràcies a vosaltres.
No sé si la Covid-19 altera d'alguna manera la futura eclosió d'aquella suma que vostè planteja en moltes de les seves conferències i discursos, que és la suma de la intel·ligència humana i la intel·ligència artificial. Això ha entrat en eclosió o haurem de posar en pausa durant una temporada?
Bé, bueno, en primer lloc, m'agrada anar a treure la presentació perquè, efectivament, jo crec que el Covid-19 ens dona una cura d'humilitat. Per tant, sí que hem estat en un moment en què ens pensàvem que la tecnologia ens aniria a salvar de qualsevol cosa i, de repent, doncs, un virus com el Covid doncs, ens posa en la realitat mateixa. No? Dit això, també és cert que després del confinament comencem a observar que alguna cosa ha canviat i segurament per accelerar dinàmiques que ja venien de darrere. No? Per tant, aquesta integració que comentes entre la nostra intel·ligència humana i la intel·ligència artificial crec que s'accelerarà.
Senyor Albert Cortina, el que estem vivint aquests dies, de manera molt general, és un procés molt forçat d'adaptació a noves formes de viure forçats per les circumstàncies. De cop i volta tot ha canviat, forçat per les circumstàncies, i això és un dels grans primers efectes que cal contemplar d'aquesta crisi.
Sí, efectivament. L'acceleració i la dicotomia en què si entrem en una etapa d'utopia, utopia tecnològica, per un progrés de la humanitat, o de distopia, de control de la població, de vigilància digital, de biopolítica en un sentit autoritari. Jo crec que aquest és el moment en el qual haurem d'anar veient si el que s'està construint amb aquesta acceleració, és a dir, amb aquesta dinàmica de tecnologies exponencials, no?, que ja veníem darrere, però que ara, d'alguna manera, ho veiem claríssim, va cap a una utopia o una distopia.
Clar, perquè aquí la cosa està saber la dimensió de tot plegat, no? Perquè en situacions de crisi, senyor Cortina, el ciutadà té la tendència de dir, escolta, no feu, però jo vull estar tranquil, vull estar protegit, i això ja comença a generar debat sobre la pèrdua de drets i de llibertats. Tenint en compte que nosaltres no som xinesos, no? Jo crec que això és molt important també tenir-ho en compte.
Doncs, efectivament. Vull dir, ara ens adonem que el nostre sistema democràtic, el nostre sistema occidental, de democràcies liberals, de drets humans, no, bueno, cal defensar-lo amb aquesta nova etapa que sabíem que arribaria en algun moment, no? Que les tecnologies també incidirien en la nostra vida, en la nostra privacitat, en els nostres drets fonamentals, en les nostres societats, i veiem com a través d'aquesta pandèmia el model democràtic que nosaltres hem anat desenvolupant entrava en crisi, perquè el model asiàtic, el model xinès, no?, de més eficiència, de molt més control, no?, sabem tots els temes del rastreig, no?, de la monitorització, amb l'excusa d'un bé comú, que en aquest cas seria la salut, la seguretat o la salut pública, doncs ens posa a davant d'un dilema, un altre dilema més, no? Abans hem dit d'utopia, distopia, ara seria aprofundir en la democràcia i els drets fonamentals, inclús amb una nova generació de drets digitals, un nou contracte social amb l'Estat, però també amb les companyies tecnològiques, o anar a un model autocràtic, no?, de biopolítica autocràtica, que és el que estan fent a Àsia, a Xina, un prima l'eficiència, és a dir, no la personalitat, no els drets humans, sinó que el sistema sigui eficient, controlar l'epidèmia, altres riscos que puguin haver, és a dir, això que estem visquent ara, l'estem visquent des d'un risc existencial que és una pandèmia, però el podrem aplicar, o possiblement ens l'aplicaran, amb altres riscos existencials, no? Hem vist amb l'11S el risc al terrorisme, ara veiem el risc a una crisi sanitària, veurem què passa amb el risc a una crisi climàtica, és a dir, tots aquests riscos existencials, si els hem de, d'alguna manera, dirigir cap a una autocràcia biopolítica, anem molt malament, no? I això sembla que, de moment, els xinesos ens l'estan posant com un model a seguir també a Occident.
De fet, una mica s'ha generat un cert grau de preocupació a l'entorn d'aquesta adhesió, diguéssim, entusiasta al que han fet els xinesos amb el control de la pandèmia. Primer, perquè la Xina no és un país transparent, és a dir, no sabem exactament quines són les xifres reals, això per començar, i després per aquesta alegria de dir no, tothom controlat, tothom monitoritzat, les entrades i sortides absolutament controlades. I això, no sé si a veure també amb un cert populisme que creix en països occidentals com els nostres, pot accentuar més aquesta vessant negativa, perquè al final estem negociant amb sector privat, no?, que són les empreses tecnològiques, i amb estats, no? I aquí la barreja de perills i de complicacions pot ser molt elevada.
Sí, fixa't, Jordi, que els humans, a problemes complexes, com són aquests, i estem en societats cada vegada amb un grau de complexitat major, tendim a solucions simples, no?, que moltes vegades són un desastre, però tenim aquesta tendència a simplificar la complexitat, no? Estem en aquest món global que vol dir complexitat, diversitat, solucions a l'abast o estratègies diferents, i anem quasi sempre a buscar la solució, sobretot quan s'ha produït, com hem dit abans, un procés ràpid d'acceleració. En poc temps, en poques setmanes, el món ens ha canviat, aquesta frase que a mi no m'agrada, de nova normalitat, m'agrada més, bueno, estem en una realitat diferent, no? I, evidentment, les solucions fàcils doncs són les més eficients. I els xinesos amb això ho estan venent molt bé. És a dir, escolti, vostè faci un rastreig, posi tecnologia a tot arreu, analitzi el cos per tenir totes les constants vitals, no? Repeteixo, a l'11S va passar el mateix amb la seguretat, no? Vam adaptar rapidíssimament a anar als aeroports i a que ens escanegessin, a que ens resistessin totes les nostres pertinences, no? Per tant, entrant a la nostra privacitat, perquè vam considerar que això responia a una necessitat de seguretat, no? Anem en increment, és a dir, anem sumant, com he dit abans, riscos, no?, inseguretats, i nosaltres donem respostes fàcils tecnologia que d'alguna manera doni una resposta massiva, que estem parlant de grans volums de mobilitats a nivell de la globalització i, per tant, doncs, requereix unes tecnologies simples per detectar els problemes que molts volen detectar, no? Que en aquest cas és un tema de la salut.
I quins són els riscos reals? És a dir, perdrem llibertats?
Segurament perdrem, bueno, ja estem perdent llibertats. És a dir, jo crec que és molt distòpic sortir al carrer i veure'ns a tots emmordassats amb una màscara, no? És a dir, això ja resulta superdistòpic, no? I qui ens ho anava a dir fa 2 mesos, no? Que la gent taparia la seva boca, que quasi és un signe de mordassa, com hem dit abans, no? Que ara en aquests moments pugui o no estar justificat en temes de salut, però vull dir, la gent a Occident, a casa nostra, que no té tradició en absolut, això l'altre dia sentia, és a dir, els xinesos i això, a vegades ho havien vist, no? Alguns turistes asiàtics que venien perquè tenen la, diguem, una mica la costum de que si ells estan amb una grip, un refredat, doncs es posen la màscara. Aquí no. En canvi, ens han dit tots amb la màscara i hi hagi una evidència científica, ens l'hem posat. Per tant, a partir d'aquí, la detecció de la nostra temperatura corporal, etcètera, etcètera, bueno, sembla imminent. No? Per tant, perdrem efectivament llibertats. No?
Diríem que comencem amb la màscara, no? Les mascaretes, sí. i acabarem salint amb altres coses. Però fins a quin punt, senyor Cortina, vostè que és expert en això, porta molt temps treballant-hi, ja les nostres vides estan monitoritzades, és a dir, utilitzem aplicacions que mesuren quantes passes fem cada dia, ens tenen geolocalitzats a cada moment, saben quins són els nostres hàbits de consum a través de les nostres consultes per Google. Escolti'm, estem ja monitoritzats. Diguéssim, hi ha una quotidianitat que està absolutament col·lapsada i plena d'aquestes coses, no?
D'aquí 10 anys podríem tornar a reflexionar sobre el que acabes de dir, a veure si estàvem tan monitoritzats, no? És a dir, que estem començant. I ens sembla que totes les nostres vides quotidianes estiguin monitoritzades, però fixa't que això no és així. Amb el diner físic, no? El diner físic, ja se sap, saps que tot això ara també anirà lligat amb una sèrie de reformes que ja estaven començant a programar-se abans de la crisi sanitària del Covid, no? Com seria la substitució de diner físic per diner digital, moviments, diguem, digitals, que no hi ha... Bueno, aquesta llibertat que avui tens, no? Que encara pots anar amb els diners físics i comprar alguna cosa i no deixi rastre, no deixi la traçabilitat, ara no estic parlant de delictes, simplement de la teva intimitat, de si has anat a un restaurant i t'has gastat tants diners particularment per el que sigui. No? Bueno, tot això encara ho podem fer, però és que d'aquí poc, si se substitueix aquest sistema de financer, no? Del diner físic pel digital, el rastreig és major. Fins ara, les dades físiques de salut totes les donaves voluntàriament al teu metge, al teu hospital, no? I per tant sabies que tenies un historial mèdic, segurament cada vegada més complet, més, com tu has dit, no? més monitoritzat, però pels hospitals, per la teva infermetat. No perquè vingués la companyia d'assegurances o vingués el banc o posessin crèdit social amb més punts o menys perquè resulta que és obès. És a dir, tot això, que és el que comportaria aquest sistema distòpic o d'alguna manera, que no sé si distòpic, però almenys tan diferent al nostre, la nostra realitat, repeteixo, ho anirem veient acceleradament en els propers anys, no? I potser enyorarem quan mirem el 2020 i l'antiga realitat, no? No la nova, direm, caram, ens pensàvem que estàvem tan vigilats i resulta que ara estem en un Matrix, no?
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
És ben sabut que les ciutats sempre han estat a l'ull de l'huracà de les epidèmies. Ens consta que així va ser a la Grècia antiga, a l'edat mitjana, a Londres del segle XIX, amb els efectes de la grip de 1918, o els del virus de l'èbola a les ciutats subsaharianes. En tots els casos, els impactes de les epidèmies a les ciutats van ser molt significatius, com ho són ara els de la crisi del coronavirus. Com dèiem, la densitat de persones, d'activitat, de moviments i d'oportunitats han estat i són el gran atractiu de les urbs, però també són el seu principal taló d'Aquil·les, si parlem de transmissió de malalties. Richard Sennett, al seu darrer llibre, Construir i evitar, situa Joseph Balzaguet, l'enginyer responsable del sistema de sanejament del Londres del segle XIX, com un dels grans artífexs del concepte de ciutat tal com avui l'entenem. El gran avantatge que suposa la densitat des del punt de vista mediambiental en reduir els costos i efectes nocius del transport i en evitar, entre d'altres, l'sprawl o malbaratament de sòl, podria tenir efectes negatius des del punt de vista sanitari, ja que dificulta el confinament i la possibilitat d'assegurar la distància entre persones. Allò que seria bo per la salut no ho seria per l'emergència climàtica. El repte és buscar dinàmiques d'esponjament urbà i generar espais amb més habitabilitat i menys contaminació, amb més facilitats per a la mobilitat en bicicleta o fórmules de transport compartit. Es tracta de buscar solucions que incorporin tant el punt de vista ambiental com el de la prevenció sanitària. La ciutat després del coronavirus, una oportunitat per a l'urbanisme?
Les ciutats també han canviat les seves dinàmiques com a conseqüència de la Covid, no? Hem vist el transport públic funcionar d'una altra manera, hem vist carrers buits, hem vist que els grans monuments no estan ocupats pels turistes, hem vist una ciutat, unes ciutats diferents. I han estat les ciutats, les grans ciutats, on el focus de la pandèmia ha estat més demolidor i, per tant, són les grans ciutats les que també han concretat de forma més evident aquest procés d'adaptació. I també són les ciutats les que poden generar sistemes de control més eficients pels seus ciutadans, no? Com canviarà, com poden canviar les ciutats a partir de l'experiència de la Covid? I també tenir en compte que són moltes les possibilitats que hi ha en el canvi, en l'àmbit tecnològic per provocar aquests canvis.
Home, fixa't que per què s'ha produït tot això? Pues que, evidentment, hi ha un procés d'urbanització global, és a dir, la major part de la ciutadania, de la població global, cada vegada es va concentrant més amb aquests artefactes que han construït els humans, que són l'hàbitat urbà, la ciutat. Però és lògic, la major concentració de població a casa nostra o arreu és precisament a través de la ciutat, de l'hàbitat urbà. Un. Dos. Totes les tecnologies que s'estan implementant per fer una ciutat, el que se'n diu Smart City, no? Una ciutat més intel·ligent, té una finalitat molt bona, no? Una finalitat de bé comú, que és gestionar d'una forma intel·ligent tot allò que la ciutat doncs, té que gestionar per la seva complexitat. Vostè ha dit algunes, no? La mobilitat. Doncs, bueno, si cada vegada nosaltres ja generem més mobilitat amb transport privat o públic, doncs, una, hem de gestionar-la d'una forma eficient i intel·ligent, i l'altra, després, les conseqüències, no? Que és, per exemple, en aquest cas, la contaminació de l'aire, no? Que és una altra pandèmia que no se'n parla gaire, però la gent mora de no tenir un aire net, de la contaminació de les nostres activitats, tant de mobilitat com d'industrials o agràries, etc. No? Per tant, la gestió intel·ligent d'aquests temes serà important. El tema de la mobilitat més global, sigui la de la immigració, grans masses i fluxes de gent que anava i tornava, doncs veurem com ara tot això es gestiona, no? Parlarem, si vols, després del teletreball, de la manca de mobilitat, precisament per treballar, no? D'alguns treballs que seran no presencial. Dos, el tema del turisme, com bé deies, vull dir, clar, ve una crisi econòmica important. Ens avisen, no? Que ve la gent potser no es mourà per turisme, per plaer, per oci, no? Per tant, tot això que havíem previst abans del Covid, unes ciutats que tindrien que resoldre una sèrie de problemes de massificació, o si ens repeteixo, mobilitat nostra, immigració, turisme, treball que s'ha de realitzar en oficines, etc, les escoles, no? Els nens que han d'anar a les escoles, tot això ara ens canvia el panorama amb aquesta nova realitat. Els nens estan estudiant a casa, la gent està treballant també a casa, d'una forma complicadíssima, perquè no hi ha una conciliació. Algun expert en teletreball diu això no és teletreball, això és treball d'emergència, com es pugui, no? Però, clar, un teletreball no és tenir els nens que estan a casa, diguem, que tu has de fer de mestre, de professor, de... Vale? I la mobilitat. La mobilitat. Estem veient com una bona oportunitat d'aquestes plataformes, com les que estem tenint ara, és que jo no necessito anar a l'estudi a gravar això, no necessito tenir una conferència, no l'haig de donar fora de Barcelona. Per tant, tot això canviarà i hem de veure què voldrà dir. I què voldrà dir unes avingudes, uns carrers preparats per una afluència de cotxes i de gent en els espais públics determinada amb aquesta crisi del contacte social, de la por, del que no vingui el turista, que l'immigrant s'amagui, que no tinguem que estar a les places prenent una cervesa tots junts perquè hem de mantenir la distància social, o que no ens puguem moure amb avió, amb cotxe, etc., de la manera, que havíem fet fins ara, no?
Algun dia podríem comentar què significa tenir un plató de televisió a casa, que això també seria interessant. Suposo que hi ha coses positives també en tot això, no, professor Cortina?
Sí, sí.
Tota aquesta aplicació, tota aquesta acceleració que vostè suposa de resposta ràpida a una crisi que també ens ha impactat de manera ràpida, també pot generar coses positives. La tecnologia ens pot ajudar a fer la vida millor. Com podem mesurar la línia exacta perquè no traspassem la frontera cap a aquest forat més negre del qual parlàvem només començar?
Bueno, ho podem fer a nivell personal i a nivell col·lectiu global, no? O sigui, a nivell personal, qualsevol crisi, doncs, és bona, no? Sempre s'ha dit, no? O sigui, una crisi és un xoc, un cataclisme, no? A nivell personal, qualsevol situació, crisi econòmica, personal, etc., però obre noves oportunitats, la vida s'obre camí i, per tant, doncs, no sé, l'enginy humà, la pròpia necessitat fa que l'ésser humà doncs perfeccioni aquella vida o canviï la seva manera d'actuar fins ara i la millori. Per tant, jo confio que també en aquesta crisi que és sanitària millorarem a nivell personal doncs això que comentàvem, millorarem el teletreball, sabrem fer-ho millor, millorarem millor la conciliació familiar, etc. A nivell de societat també haurem de fer-ho millor. És a dir, ja hem vist els límits que tenia la nostra societat en quant a governança. Ens pensàvem que això de la governança global, inclús alguns parlaven del nou ordre mundial i tal, estava com més construït. Ara parlo de la part lluminosa, no la part més fosca, del control, de l'autoritarisme, sinó la part de dir, home, pensàvem que davant d'això les societats, les institucions, les administracions, etc., siguin nacionals o internacionals, sabrien cooperar millor, sabrien abordar un tema que ja se sabia que era un risc assistencial, ja se sabia que algun dia o altre podia venir una pandèmia, amb uns mecanismes de governança millors. Jo crec que l'oportunitat que ens dona aquesta crisi per preparar-nos per properes, que ens anuncien que vindran, no necessàriament ara immediates, o sí, no ho sabem, sabem que hi haurà altres crisis globals, no, del tipus que sigui, financer, etc., no? que ens ajudi aquest exercici de preparació, malauradament forçada i molt dur, que hem tingut que viure, doncs per aquesta cooperació, aquesta governança millor, perquè per tant s'obren aquestes oportunitats, repeteixo, a nivell individual, personal i a nivell col·lectiu i de governança mundial. No?
Vostè és un observador de l'ètica en tot aquest món que hem estat posant sobre la taula. És optimista? Serem millors? Té esperança en la condició humana, senyor Cortina?
Has dit dues paraules, no? Optimista i esperança, que no és ben bé el mateix. Jo tinc esperança per la meva visió del món, per la meva idea del que és el ser humà, no? Tinc esperança en la condició humana. Per tant, crec que ens en sortim de temes catastròfics, no? Imagini's vostè com ens vam sortir de la Segona Guerra Mundial, de què va suposar tots els totalitarismes del segle XX, no? De tot tipus, no? I com era el ser humà en el període de la Segona Guerra Mundial. I, en canvi, doncs, vam crear l'estat del benestar i hem creat un sistema de voluntariat. I, per tant, tinc esperança en el ser humà. Ara, optimista, que voldria dir, doncs, bueno, sempre ho farem bé. No, perquè hi ha etapes de la història, i he dit unes, on la història sembla que es precipita cap a l'abisme, no? Cap a lo tenebrós, no? I, en canvi, després d'això, doncs, reneix. Ara, en aquests moments, que veníem d'una etapa de bonança, no parlo d'immediatament, sinó d'altres dècades, no? Havíem construït un estat del benestar, el progrés era lineal, més democràcia, més benestar. Doncs, bueno, a poc, a través de la crisi financera també del 2008 i tal, ens vam anar donant compte que aquest procés no tenia que ser sempre lineal cap endavant, que hi ha moments de retrocés, i de retrocés molt greu. Bueno, doncs, potser ara ens toca, ja et dic que això no és ni optimisme, ens toca un període d'història, doncs dur que d'allà sortirà, i aquesta és la meva visió d'esperança, sortirà un món millor.
Totalitarisme tecnològic?
De moment, sí. Jo crec que per les solucions fàcils que deia, no? si has de solucionar temes ràpids i fàcils, doncs molts tenen la temptació de fer-ho d'una forma autoritària, sense col·laboració no democràtica, és a dir, el mano militar, estat d'alarma, tot tot el mundo firmes, no? És a dir, sí, hi ha una tentació i no hi veig un color polític determinat que no pugui caure en aquesta tentació, no? També ho hem vist al llarg de la història, no? No és un tema de dretes, d'esquerres, no? És un tema de simplificar. O sigui, hi ha solucions populistes que diuen, doncs, bueno, disciplina, ordre, no? Però en el caos no val la pena que ens hi posem d'acord amb solucions. No val la pena que ens hi mirem molt amb els drets fonamentals. Anem a solucionar problemes ràpid i d'una forma eficient. Per tant, manem nosaltres, no? Totalitarisme, una mica el que Xina, repeteixo, ens està mostrant, no? Xina o part de l'Àsia, no? I el que és més perillós, que quan tu sents joves asiàtics, no? Que a través de vídeos, en el YouTube i tal, i van dient, no, o sigui, això no, ni ho qüestionem ja. O sigui, aquest debat el tenim aquí. Però és que sembla ser que ells ja no tenen aquest debat, ja ho tenen assumit. Formen part d'un poble, formen part d'una comunitat i, per tant, sacrifiquen els seus drets fonamentals, la seva individualitat, la seva autonomia, que és el que ens ha costat tant d'aconseguir a Occident, ho sacrifiquen pel bé comú, que ells diuen que és el poble, no?
Algú em deia l'altre dia que un dels competitius d'Occident és precisament el fet d'haver aconseguit equilibrar els drets amb els deures, no? Drets i llibertats. I aquest avantatge competitiu el tindran amb el low cost a la Xina, però aquí, evidentment, podem ser competitius amb això. Ens quedaria molta estona parlant amb vostè, senyor Albert Cortina. Ha plantejat temes molt interessants, però crec que de forma sintètica també hem ajudat avui els espectadors a entendre quin és el món que vindrà després d'aquesta pandèmia o els riscos que hi haurà en aquest món que estem dibuixant i que cadascú actuï en conseqüència, que ja són prou grandets. Senyor Cortina, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i fins una altra. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Tornem en una propera edició de l'any que ens va canviar la vida i com sempre acabem amb un apunt cultural. La teva vida està sempre al costat de la cultura. Fins la propera, adéu-siau.